molts anys. No sé si es podran veure en català algun dia les seqüeles del que ha estat Bola de Drac, o es poden recuperar episodis a nivell de l'adquisició dels drets, suposo. Aquesta és la dificultat.
Mira, recupero una miqueta que m'havia fet una pregunta dels animes, no te l'he respost, i et faig pac animes, si de cas.
Molt bé.
Nosaltres creiem que Bola de Drac és una joia, com deia l'Oleguer. El que passa que nosaltres pensem que per als nens i nenes actuals tenen dret, com nosaltres ho vam tenir a la nostra època, de tenir les seves pròpies sèries i els seus propis referents. Tenim la gran sort, i això ens ha jugat molt a favor, que l'anime torna a estar de moda entre la gent jove,
sí,
entre els nens i nenes. Bàsicament, mira, només fa falta mirar el Carnestoltes, que la meitat van disfressats de personatges d'anime. O sigui que a partir d'aquí tenim molt a favor per fer això que dèiem de tornar a formar part del seu entreteniment i el seu oci. O sigui que sí, tindran sèries com aquestes que has anomenat i moltes més, perquè al desembre n'arriben de noves, al gener n'arriben de noves. Ara, per exemple, n'hi ha moltes d'esportives, al gener arribaran més shoujo, que són d'aquestes que diuen són d'estètica més femenina, diuen, jo crec que això és una mica transversal, però bueno, ens arriba ronja al desembre, o sigui que anirem tenint títols i amb això sí que ens ha jugat a favor el fet de que l'anime torni a agradar a nens i nenes. Dit això, Bola de Drac, què ens passa amb Bola de Drac? Doncs que l'anime és molt difícil de negociar. O sigui, no tenim tot allò que voldríem tenir. One Piece, Bola de Drac... Per què? Perquè hi ha plataformes de difusió digital molt potents, amb molt poder, que fan que les negociacions amb les distribuïdores d'anime siguin molt complexes. En el cas de Bola de Drac, no és això que deies de l'Hora Boomer, no? Com que tindrem un canal 24 hores IP de Super 3, això que vol dir que durant 24 hores estarem donant contingut infantil, tot i que en el lineal se'ns podrà veure en l'horari habitual, eh? Uh-huh. Però a partir de les 10 ens desconnectem i quedem en el món IP i digital. Aprofitarem perquè de 10 a 11 farem aquesta proposta més nostàlgica, no? Que fem broma fins i tot amb el nom, perquè són més per millennials, però fem broma perquè serà boomer, serà nostàlgic, i aquí recuperem sèries antigues. I aquí és on volíem, per exemple, començar amb Bola de Drac. Però de moment no ha estat possible. No és un no rotund i definitiu, eh? A lo millor arriba al gener, a lo millor arriba al desembre,
mira,
no ho sabem.
Mira.
Inicialment, Bola de Drac no està sent possible perquè estem esperant, bueno, contractualment s'ha d'esperar que tanquin unes negociacions que tenen obertes. Ja et dic que això del món de l'anime és molt complexa. Uh-huh. Encara podria arribar, però no el tenim d'arrencada com ens hagués agradat. Què tenim ara en aquesta Hora Boomer, que hi haurà contingut tomàtic, contingut petri, hi haurà fins i tot el Capitán Siam i hi haurà un anime de l'època? Doncs tindrem el Yu Yu Hakusho.
Molt bé. Molt bé. Home, doncs ho seguirem, evidentment. Demà, a partir de les hores habituals, arrenca de nou el Super 3 amb tota aquesta expectació que tenen tant les criatures com els seus pares, que en el seu dia van ser consumidors del Super 3 i que esperen un Super 3 al nivell del que ells van consumir en el seu dia, no? Laia, moltíssima sort, molts ànims, i que se't passi l'encostipat perquè et venen més onades a partir de demà.
Sí. La cap que és la barreja d'encostipat amb estrès.
Ja m'imagino. La cap del Departament d'Infantils de TV3. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies.
I demà l'escoltem al Món RAC1. I Oleguer Sarsanedes, exdirector de programació de TV3, moltíssimes gràcies, Oleguer, també per la teva explicació, que ha estat, crec, molt interessant sobre com es va gestar aquell inici de Super 3. Una abraçada, Oleguer.
Gràcies a vosaltres.
I també el Pol Cruz Coromines, que és economista expert en el món audiovisual i que ens ha explicat perfectament com hem arribat fins al punt on hem arribat, que el Super 3 ha perdut bona part de la seva audiència i també de la seva influència, que potser és pitjor encara. Gràcies, Pol, una abraçada.
Gràcies.
Gràcies,
honor.
Ara són, doncs, tot això, eh? Desitjant tota la sort del món pel bé de tothom i pel bé del país, diguem-ne, i del català i de les criatures. Esperem que demà aquesta sigui la tecla que reactivi el Super 3. Ara són les 12:03. I això vol dir que és l'hora d'actualitzar la informació d'aquest diumenge al costat de l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
A mesura que es coneguin els... D'aquí poca estona o d'aquí unes poques hores s'haurien d'anar coneixent els nous consellers del govern. De moment, les mirades se centren en els nous pressupostos. El PSC continua estenent la mà a Pere Aragonès, però assegura que no li donarà carta blanca.
Sí, consideren que seria del tot irresponsable no aprovar-los i que es prorroguin els anteriors. El primer secretari dels socialistes, Salvador Illa, demana al govern que escolti la resta de grups al Parlament, ho ha dit al Via Lliure de RAC1.
Jo crec que convé tenir els pressupostos amb el suport més ampli possible, no? Cartes blanques no crec que sigui raonable, no? Jo crec que si volem fer els pressupostos de país hem d'escoltar les diferents sensibilitats que hi ha en el país i seure i fer un exercici de síntesi, no?
Illa també ha reconegut que la seva prioritat número 1 és endreçar la política, fins i tot per davant de ser president de la Generalitat. Ara bé, Illa ha deixat clar que no té cap intenció de rescatar a Aragonès, un mantra que repeteix la dreta des que Junts va abandonar el govern. Ho ha tornat a fer avui el coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, en una entrevista a la COPE.
En España tenemos dos modelos, ¿no?, con respecto a Cataluña. El del Partido Socialista y Sánchez, que cree claramente que el futuro de Cataluña es el independentismo, y el del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, que cree que el futuro de Cataluña y de España es el constitucionalismo.
Mentrestant, Esquerra no es pronuncia sobre la composició del nou govern que prepara Pere Aragonès. Els republicans deixen tota la reforma de l'executiu en mans del president de la Generalitat. A aquesta hora el partit ha fet un acte al fossar de la Pedrera de Montjuïc d'homenatge als represaliats d'Esquerra durant la Guerra Civil. Anem cap allà, Cesc Giró.
Sí, ha estat un acte de partit amb unes 30 persones, alguns líders històrics d'Esquerra, d'homenatge a tots els militants represaliats que han lluitat al llarg de la història per la llibertat i la democràcia. Acte presidit per Oriol Junqueras, d'autoafirmació, ha dit, del partit, per reivindicar el que ha representat històricament Esquerra. El líder republicà assegura que ha estat la formació més represaliada de la història de Catalunya.
Està bé recordar que Esquerra Republicana és el partit més represaliat de la història de Catalunya. Ho és sense cap mena de dubte. És el partit que va patir més la repressió en forma d'execucions, en forma d'assassinats dels seus militants, dels seus regidors, dels seus alcaldes, del president del govern de Catalunya.
Junqueras, que ha evitat fer esment a la ruptura del govern, els republicans asseguren que ara mateix l'ha batut a la porta del president de la Generalitat des del Palau per recomposar l'executiu després de la marxa de Junts. Tot i això, alguns dels assistents sí que comentaven el nou escenari en converses privades.
I des del mes de gener, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha tingut més feina que mai. Ha atès prop de 850 persones, 6 vegades més que en tot el 2016. Es tracta sobretot de gent que ha perdut casa seva o que ha necessitat suport psicològic per la pèrdua del algun familiar o d'algun amic. Segons el coordinador del CUESP de l'àrea metropolitana, Guillem Espriu, la crisi econòmica és la principal culpable d'aquest augment d'urgències, però també el seu bon funcionament i la confiança de les institucions amb l'organisme.
Majoritària municipis, i quan dic majoritària vull dir en la seva totalitat, fan una valoració extremadament positiva del servei. Penseu que és un servei 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Per tant, allibera en aquest sentit a tots els serveis que dona el municipi d'aquest nivell de permanència.
El CUESP de l'àrea metropolitana de Barcelona cobreix 24 ciutats de les rodalies de Barcelona, excepte la capital. A més, dona servei a gairebé un milió de persones. I un darrer apunt en clau de successos, mor el conductor d'un cotxe en un accident a la C-35 a Riells i Vilabrea, a la Selva. Va passar a les 11 de la nit d'ahir. L'home estava fent una rotonda quan va sortir de la via i va volcar. La víctima és un home de 31 anys, veí de Montmeló. Quatre patrulles es van desplaçar fins al punt de l'accident i també dues ambulàncies del sistema d'emergència mèdiques. Amb aquesta ja són 126 les persones que moren en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I ara els esports amb l'Àlex Massana.
Fa una hora i mitja que ha començat l'assemblea de compromissaris telemàtica del Barça que ha d'aprovar els comptes de l'entitat. Marta Ramon.
Els 687 compromissaris acreditats a 10:45 encara no han votat cap punt de l'ordre del dia. Les palanques estan sota el focus després que hagin tingut un impacte directe en l'exercici econòmic tancat al juny, que va poder tenir beneficis, i el pressupost d'aquesta temporada, que té previstos 1.255 milions d'euros d'ingressos, que serien 855 si no fos per la venda d'actius. El president Laporta ha admès que s'han d'entendre com una mesura excepcional.
El Barça no pot funcionar eternament a base de palanques. Som molt conscients que l'entitat serà forta, sòlida, consolidada a partir del moment que no calgui activar més recursos extraordinaris. Som molt conscients. I això ho aconseguirem amb un equip molt competitiu i, com us deia, ho aconseguirem amb responsabilitat a l'hora de gestionar l'economia del club.
El primer que s'ha de votar és la liquidació del tancament de l'exercici anterior. Ara, després de les exposicions del vicepresident econòmic Eduard Romeu i del president de la Comissió Econòmica Jaume Guardiola, s'estan responent les preguntes dels compromissaris.
Més enllà de l'apartat institucional, el primer equip del Barça de futbol rep el Celta aquesta nit al Camp Nou amb l'objectiu de recuperar el lideratge de la Lliga, que ahir va recuperar el Madrid. Xavi no pot comptar amb els lesionats que sí, Christiansen, Koundé, Araujo, Memphis i Bellerín. També avui, Valladolid-Betis a les 2, dues, a un quart de cinc Cádiz Espanyol i a dos quart de set Real Societat Villarreal. I des de les 12 al centre d'exposicions de Festhal a Frankfurt està en marxa el sorteig de la fase de grups de l'Eurocopa de Futbol de 2024 que es disputarà a Alemanya. Més enllà del futbol, Fórmula 1, Max Verstappen s'ha proclamat campió del món per segona vegada després de guanyar el Gran Premi del Japó, una ascensió a Charles Leclerc a l'última volta que ha fet caure el de Ferrari fins a la tercera posició, li ha permès a Verstappen alçar-se amb el títol.
I pel que fa al temps, hores d'ara trobem alguns núvols baixos a punts de la costa i també restes de boira a Valls i Fondalades. Al llarg de la propera tarda hem d'esperar que el cel quedi mig ennuvolat arreu i descarreguin ruixats i tronades a zones de muntanya de l'interior, sobretot al Pirineu, el Prepirineu, però també a punts del prelitoral, Catalunya Central i comarques del nord de Lleida. Amb tot, l'ambient serà suau, amb termòmetres que es mouran entre els 20 i els 26 graus de màxima.
RAC 1.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Si vibres con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del FC Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
Arriba a Barcelona, Hola Rafaela, espectacle homenatge a Rafaela Carrà. Dimecres 19 d'octubre, a les 9 del vespre, a la sala Luz de Gas. Ballarins i banda en directe. Compra la teva entrada a lacatifarroja.com.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Hola, Carolera.
Què tal? Bon
hola,
dia.
Hola, Molins.
Hola, hola.
Aquí parlant del Super 3.
Sí, encara.
Home, és que...
Mossèn Nin, bon dia, eh?
Bon dia i bon diumenge,
amics. Però ara de seguida arrencarem la missa dominical. No, no sé si vostè era consumidor, mossèn, del Super 3?
Jo era més, no, no sí. Edat, jo era... No, jo ja m'afaitava.
Ah, val.
Però molt, molt fan des del primer moment de...
Era tortuga.
No, jo era més de Doctor Slump. Perquè ja sabeu que tot el que siguin caques parlant... depravats amb bata blanca i coses rares, allà estaré jo.
La cara bé era tota aquesta cara de perversió japonesa que hi havia en aquestes sèries i que estava a vegades soterrat i a vegades molt evident. Bueno, escolteu, abans que arrenquem l'embalat d'aquest diumenge, quan ens acostem a un quart d'una del migdia... D'aquí una setmana... Ja s'haurà acabat la cursa, perquè a quarts d'una del migdia ja s'ha acabat, però d'aquí una setmana és la cursa de RAC1 i ja podeu córrer, mai millor dit, per apuntar-vos-hi, perquè només queden 3 dies. O sigui, fins dimecres és el temps per apuntar-se a aquesta cursa, que és la 7a edició ja, que passa a Sant Cugat del Vallès el diumenge de la setmana que ve, a quarts de 10 del matí. Arrenca allà, vaja, amb un recorregut molt, molt senzill, molt còmode, de 5 quilòmetres.
Molt planer, així. O què?
Però planer ja no ho sé tant. No ho sé, no ho sé, perquè no conec tant l'orografia de Sant Cugat.
De Sant Cugat. Que...
Però bé, bueno, és urbà, vull dir que no hauria de ser pujar al Kilimanjaro, no m'explico. Bueno, en tot cas, va per totes les zones més boniques de Sant Cugat, que si el monestir, que si el Teatre Auditori, des d'on farem el programa, i evidentment hi haurà tota la gent de RAC1, hi haurà el Clapés, hi haurà el Basté, hi haurà els Oscars, hi haurà el Marc Giró, hi haurà l'Albert Tom, hi haurà la Ballonesta, que ens ha dit que... El Vicenç Martí també diu que vol venir. Bueno, tots, la colla Passigolla allà, la Badalonesta queixant-se del Turmell, que ja també és un clàssic, i a veure és què és el que
diu
passa.
Diu això perquè llavors correrà, no?
Evidentment, i farà marca.
Guanyarà.
Home, clar, és que és aquesta estratègia lamentable de la gent que, bueno, que ja sap que guanyarà, però ha de dir, no, que no em trobo bé, que no em trobo bé. Aquesta estratègia una mica Rafa Nadal, eh?
Sí,
una miqueta. Que té sempre lesions d'esquena, de la cama.
Ai, mira que tirón, que me tiro al suelo. Venga, otro Wimbledon. Ja, endavant.
Exacte. Bé, doncs això serà diumenge de la setmana que ve. Teniu 3 dies només per apuntar-vos-hi i rebentar el rècord de les curses que s'han produït mai a Sant Cugat, que ens faria molta il·lusió aconseguir-lo. Bé, RAC1, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, evidentment, que us conviden a participar en aquesta cursa de 5 quilòmetres pels carrers emblemàtics de Sant Cugat. Inscriviu-vos-hi al web lacursadarac1.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A Bacus tramitem el Bo Cultura Jove del Ministerio. Coneixes joves de 18 anys? Anima'ls a sol·licitar-lo i aconseguir 400 euros en cultura. Fàcil, ràpid i online. Només cal reservar cita prèvia al nostre web. Fins al 15 d'octubre. A Bacus, al costat de la cultura. A Bacus, al teu costat.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Sorea cuida l'aigua i el medi ambient per contribuir al desenvolupament sostenible del planeta i vetllar pel seu benestar. Sorea dona suport a la cursa de RAC1 el 16 d'octubre a Sant Cugat, on habilitarà punts d'hidratació i oferirà consells per fer un ús responsable de l'aigua.
A RAC1.
Està preparada la missa ja o no?
Endavant.
Bueno, anem tard, per ser la missa.
Sí, avui.
La missa de 12 i ja és un quart de
tona. After hours.
Dia lliure.
Ni la mozzarella, ni la torre de pizza, no.
Dissabtes i diumenges, de 7 del matí a 2 del migdia.
Vinit, siqui, a Roma, quasi matacoll.
Amb Xavi Bundó.
Avui, porto crema.
Porto crema. Passen 2 minuts d'un quart d'hora del migdia. Ara.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.
Taquilla que ens hem atreveran. Visca l'embalat. Visca l'embalat. Que fugi la quinxalla cap dintre la gent gran. Visca l'embalat. Visca l'embalat.
M'agrada aquest som agut nou. Oh. M'agrada.
Serà la Molins,
sempre,
eh?
No fallo.
Clara Molins, bon dia.
Bon dia.
Bueno, ja us he saludat abans, eh? Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
Mossèn Nin, bon dia.
Bon diumenge. Bon diumenge, amics.
Com amics. Estamos? Com està? Com està?
Aquí estem.
Missa de 12 i 18 minuts.
Gran sí, sí. Content gran de content. Tornar a les misses dominicals. Posa'm una miqueta aquell eco de Santa Maria del Mar. Ara, sisplau, sisplau.
Però ulleres noves, no? Un altre cop?
Sí.
Són noves, mossèn?
Són noves.
No són de farmàcia, aquestes.
Un moment. Ara, parem-ho tot ara, perquè a Clara li sembla molt malament que jo porti unes ulleres de farmàcia i no siguin d'òptica Cotet. Parem Catalunya.
És que em va cridar l'atenció.
Són de farmàcia perquè són d'aquelles de l'air del cerca i de coses. I de moment no tinc la necessitat. Ara, però m'he acostumat a deixar-me les ulleres posades i ara si me les trec, pues, pide-me un acabado en 7 i tot allò. Bé.
Però te la poses en funció de la samarreta, no? És a dir,
sí,
Quantes en tens, d'ulleres?
Pues, avui només parlarem de les teves ulleres.
Sí,
bueno, que tenies unes de blaves, no?
I tinc unes... bueno, ara estem parlant aquí dels meus hàbits de consum d'ulleres, una miqueta.
Els hàbits del mossèn són els que porta posat.
Doncs sí, soc d'aquella mena de gent, ara ho dic, que s'entén tot a Catalunya, que porto els calçotets i els mitjons del mateix color i les ulleres del mateix color que la camisa que
porto. Bravo, bravo.
Gràcies. Gràcies a tots. Dit això, amb un interès impressionant per tota Catalunya, comencem l'homilia d'avui dient-vos gran content de tornar a les misses dominicals després d'una setmana complicada pel país, amigues. Sí. Amigues, hem assistit aquesta setmana a la projecció en directe de Tu a Boston i jo a Califòrnia des del local social de Junts. Un local que demà ja tindrà penjat el nou cartell de Uñas de Gel a 10 euros o Club Canàbic Lluís Maria Xirinacs. Amigues, intentem oblidar aquest passatge de la nostra història que s'assembla més a un telefilme de diumenge a la tarda d'Antònia 3 que el que mereix el nostre estimat país. Dit això, i comprovant que el refrany espanyol los que se pelean se desean no és gaire adient a l'actual situació del país, i com que l'embalat no ens agraden gaire els telefilmes ni els sopars de duro, avui parlarem del que sí ens agrada. I no estem parlant de fer guarrerides al sofà o imitar l'escena de gos aquella amb el fang i la Demi Moore amb la brusa branca.
Bustamante.
Ara
m'acaba de... Flipant, Bustamante.
Us puc dir una cosa.
Que guapo que era.
Aniré...
Bustamante.
També.
Sí, era el meu triomfito preferit.
Ah, sí?
Però pensava que deies el Patrick Swayze.
No.
Bueno, una altra dada vital per tota Catalunya. Sí. Jo porto ulleres de colors i Clara Molins li posa una miqueta... Dit això, avui parlarem del que ens agrada, de veure en pantalla gran o a casa documentals musicals, amics.
Oh.
I és que, amigues, del 27 d'octubre fins al 6 de novembre es celebra a Barcelona la 20a edició del Festival de Cinema Documental Musical Inèdit. Inèdit fa 20 anys... que és el festival europeu de referència d'aquesta mena al món. Inèdit no sols se celebra a Barcelona, sinó que també es celebra a Madrid, a Hondarribia, i també online a través de Inèdit TV. El festival compta amb diverses seus internacionals, Brasil, Xile, Alemanya, Països Baixos, Grècia, Mèxic, bla, 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 i és un dels actes culturals associats a la música més important que hi ha actualment al món.
Jo he de dir que sempre ho dic, perquè sóc un fan acèrrim del Festival Inèdit, que sempre que els he entrevistat, la pregunta de l'inici era això de... Però quan vau pensar-ho... no vau pensar, ostres, se'ns acabaran les pel·lícules ràpids? I clar, és que la producció ara mateix que hi ha de documentals musicals és enorme. I les històries que hi ha al voltant no és només d'un grup de música en concret. A vegades, la música és la banda sonora, senzillament, d'una gran història que no té res a veure de forma directa amb una banda en concret. No?
Sí, i ara veurem, a col·lació d'això que comentes, com a l'estat espanyol hi ha molts directors que estan tirant cap a aquesta banda, cap al documental musical, que aquest any s'estrenen molts i molt interessants a l'Inèdit, ara en parlarem, i també veig cert moviment en plataformes digitals. Es està funcionant molt bé els temes sòrdids, assassinos en sèrie i tot això, però també estan comprovant que de quan en qual un documental dels Beatles, un d'allò, té bastanta més audiència que produccions que s'han deixat la pasta produir-les ells mateixos.
Però si mires recentment, tens un documental que ha sigut de molt èxit, com és el de Locomia, per exemple,
correcte,
que va tenir un gran èxit, un gran ressò,
si
mires un tipus com Peter Jackson,
correcte,
que l'home del Senyor dels Anells, que es podria haver retirat després d'allò, i els dedica i fent el teu dels Beatles. Vull sí, dir que, sí, sí. Que és una matèria en ascens, clarament. Sí, sí.
Doncs avui seleccionem per vosaltres 10 documentals que no us podeu perdre.
D'aquesta edició, eh?
D'aquesta edició, eh? Ah, i que presentem a continuació a través d'una selecció de temes dels protagonistes que hem penjat a la playlist dominical que fem a l'Spotify de l'Embalat, eh? I comencem amb una artista irlandesa que es va fer molt famosa amb aquesta cançó que li va regalar Prince, i ara parlarem per què.
Autèntica aberració, home.
Ara li va parlar greu.
Va, o sigui, hi ha documental sobre Sinéad O'Connor.
Sí.
El pròxim inèdit.
Mira, el documental, per cert, està sonant Nothing Compares to You, del 90. Del 90, És un tema que composat per Prince.
Sí, senyor.
I li va regalar. Aquest és un fet històric molt important perquè Prince no ha composat gaire per altres artistes. I que Prince regalés una cançó, què va significar? Prince no hi ha entrevista sobre aquest tema concret, però ell va verbalitzar un dia que va sentir cantar a la... Perdoneu, perquè com que sóc de Sant Feliu, com es pronuncia...
Sinéad O'Connor, no?
Sinéad O'Connor, Skinhead O'Connor, no, Sinéad O'Connor, tampoc...
Bueno, segur que no és gaire perfecte el que acabem de dir, perquè sí. El ser irlandesa i és un nom...
Bueno, diguem sí. Com si tinguessin 4 o 5 guines al cos. Sinéad O'Connor! Pues arriba Prince i diu... És que la vaig escoltar com cantava aquesta cançó, que em va canviar el tempo de la cançó i vaig dir, jo això no ho penso tocar mai més. Aquesta cançó te la regalo. I li va regalar. El documental que es projecta el dissabte 5 de novembre i el diumenge 6 de novembre al Cinemes Aribau, que és la seu del Festival Inèdit a Barcelona...
Que es fan unes cues allà...
Tremendes.
Els amants del cine ploren. Quan veuen aquelles cues, diuen, hòstia, sí. Les cules...
Per cert, la gent diu, escolta, però si encara falten un parell o tres de setmanes perquè comença el festival, aviso ara, perquè segurament el dilluns la gent del festival començarà a penjar a les seves xarxes. Ja no queden entrades, ja no queden... Aquí està el mossèn advertint a la població catalana que comencin a posar-se les piles. El documental es diu Sinéad O'Connor, Nothing Compares, està dirigit per la Catherine Ferguson, és un documental d'aquest any, s'estrena al festival i, escolta, retrata la infància d'ella, traumàtica, la seva eclosió artística a finals dels 80 i, per damunt de tot, a l'any 89, això és molt important, va actuar al Saturday Night Live, aquest show americà tan famós. Va cantar la cançó War, de Bob Marley, a capella. A capella, eh? Al final, va treure una foto del papa de Roma, Wojtyla, Joan Pau II, i la va trencar. La va trencar...
Davant de la càmera.
Davant de la càmera, davant de tots els Estats Units, i abans que acabés el programa ja tenia amenaces de mort i tenia a la policia a la porta dels estudis. Què vull dir amb això?
Bueno, allò va ser un escàndol gegantí.
És un escàndol. Va ser per primer cop a la història que un personatge públic de l'envergadura que tenia aquesta senyora va sortir en directe en un programa de televisió per dir que ja n'hi havia prou de la pederàstia a l'Església Catòlica. Mm. Va ser tan fora allò que li va costar literalment la salut i la carrera. Va tindre, dues setmanes després, Xavi... es va fer el concert al Madison Square Garden de Nova York, es va fer el concert homenatge a Bob Dylan. Bob Dylan en persona la va convidar a que sortís a cantar algun tema. Surt a l'escenari, van estar, això està documentat, eh? Van estar entre 10-15 minuts al públic de peu xiulant-la, insultant-la.
Imagina't.
Per aquest gest, per condemnar la pederàstia a l'Església Catòlica. Va tindre que sortir un senyor que és pràcticament Jesucrist als Estats Units, que es diu Chris Christopherson.
Home!
I en directe sí. La va abraçar i li va dir a cau d'orella que no t'enfonsin la vida, que ets un normals. La va tindre que sortir fora de l'estudi per protegir-la físicament, perquè li estaven esperant a la porta per pelar-la. Això que ara tothom ens posem les mans al cap de què estan fent amb les dones a l'Iran, què estan fent aquesta religió amb el d'allò... Això
que també
va passar el 89 amb catòlics americans de color blanc. I és un escàndol. Aquesta senyora, a partir d'aquí, la seva vida personal i artística va ser enfonsada per la indústria americana del disc i pels governs, entre ells els d'Estats Units, amb connexions amb el Vaticà. Va acabar amb un psiquiàtric, té trastorns mentals gravíssims.
Bueno, li van diagnosticar trastorn bipolar, em
sí, sembla. Sí, a part de tot això, unes medicacions no gaire arreglades pel tema, un suïcidi pel mig d'un fill, ingressos i discontinus a psiquiàtrics i la carrera musical d'aquesta senyora devastada.
I entenc que el documental gira al voltant de tota aquesta història, no només això,
correcte.
Tot el personatge.
És a dir, com porta... Perquè aquesta senyora va ser número 1 al món amb aquest tema.
Sí, sí, sí.
Com pot passar una senyora que se li estaven rifant tots els festivals i tots els recintes del món perquè vingués a tocar el seu disco, passa de la nit al dia per fer aquesta crítica, recordem que va trencar una foto mirant a càmera i dient prou d'això, prou. Li va costar la salut, el físic i la seva carrera.
Sí, sí.
I tot això, amb aquest documental que s'estrena, insisteixo, el dia 5 de novembre, aquí a Barcelona, recull tot aquest tarannà perquè veiem com es desenvolupa una indústria tan potent com és la indústria discogràfica als Estats Units en contra d'una persona per un fet puntual. És esgarrifós.
Crec que recordar que fa 4 o 5 anys va anunciar que s'havia convertit a l'islam.
Sí.
Va canviar el nom. Crec que ha canviat 2 o 3 vegades de nom,
sí,
ja,
sí,
públicament, perquè
sí.
Bueno, intentar fugir de tot el que, de tot el que va significar aquest episodi.
Sí.
Però és una història bestial, la de Sinéad O'Connor.
El seu cercle íntim, els seus amics, diuen que ja no... És irrecuperable, psicològicament, i que ja no... Ja no hi ha res a fer. Una llàstima, però insisteixo, un documental que val molt, molt, molt la pena per veure.
Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.
Nothing Compares to You.
5 de novembre i 6 de novembre als Adibau.
Amb una altra dona, que serà una de les protagonistes del següent documental que parlarem ara. Donem la rebuda a l'embalat a la fantàstica Debbie Harry dels Blondie. I'm in the fumble. Està sonant Hanging on the Telephone, un tema del 78 del grup Blondie, comandat per aquesta senyora fantàstica que canta, que es diu Debbie Harry. Això, per tant, Blondie surten a un documental que es diu Nightclubbing, The Birth of Punk Rock in New York City. És a dir, atents a la paraula que surt aquí. Estem parlant de nightclubbing, el que hem parlat sempre.
Sí, sí, sí.
De
la cultura
del
club.
Doncs ara algú... obrirà els ulls i dirà però que els punkis també anaven de clubs? Clar, que anaven de... Ara parlarem perquè després traurem un documental d'una sala d'aquí de Barcelona que veurem tot aquest matxembrat. Aquest documental recull la història coral del legendari club Max Kansas City de Nova York. Què és el Max Kansas City? Per la gent que s'estigui escoltant, us imagineu el bar Velódromo de Barcelona?
Sí.
Aquells dos pisos?
Sí.
Pues era un bar. Era una cafeteria que a la planta de sota tu feies el teu menú habitual americà, i a dalt feien concerts. Però què passa? Qui s'ajuntava allà al Max Kansas City? No s'ajuntava quatre replegats. Allà estava la Velvet Underground, Patti Smith, aquesta mena de gent, Blondie. Aquell, allà, abans de que s'obrís, anys després, un local mitiquíssim on la gent recorda, perquè tots els punkis de Nova York estaven allà, Ramones, tota aquesta gent, que es diu CBGB's, aquest local, el Max Kansas City estava abans. I m'agrada molt aquesta mena de documentals perquè és molt important, a part de l'autor, l'artista i el seu component artístic, és molt important els locals,
el lloc,
la història dels locals. El Max Kansas City, jo, hi ha discos por ahí gravats allà, hi ha un directe de la Velvet Underground, amb Lou Reed, amb la formació original i tal, que és una meravella.
És que al final, i, bueno, això també ho hem parlat moltes vegades, però la música marca una forma de vida, o pot marcar la vida d'una persona en concret, una música determinada en un moment determinat, no?
Sí.
Però és que el local, el lloc on has anat a escoltar aquesta música, ostres, és que formen part de la vida de les persones i de la vida de les ciutats, també, no?
Efectivament.
Que les determinen de forma molt directa, no?
Marquen
no
és èpoques,
la,
sí.
Clar, marquen absolutament la trajectòria d'un lloc.
I sobretot perquè aquests locals van ser, i ara continuen sent alguns, són a l'epicentre de música, moda i cultura.
Clar.
És allà.
Creen una escena,
el
no?
El Max Kansas City, a part de camells venent heroïna, que era evidentíssim, també estava Andy Warhol. Estava Andy Warhol, la Velvet Underground, els New York Dolls, l'Alice Cooper, Blondie, Ramones, Television, Patti Smith. Allà es va coure, a mitjans dels 70, el que després seria el rock de consum massiu, a un local infecte que es deia Max Kansas City. Espectacular. Un molt bon documental.
Nightclubbing, The Birth of Punk Rock in New York City.
Correcte.
El 30 d'octubre i el 4 de novembre.
Efectivament. I del punk passem a un protagonista tècnic indispensable a la història de la música pop i que sense ell, atenció al detall, sense ell, aquesta cançó que sonarà ara i a l'àlbum sencer no haguessin existit. Ojo el que sona ara.
Oi, gent cantant i ballant a casa seva.
T'agrada aquesta cançó, Gudó?
Home, clar que m'agrada aquesta cançó, com no m'ha d'agradar aquesta cançó.
No ho sé.
Mira,
pensaves que tu no t'agrada?
Sí, però m'agrada més altres cançons.
De Michael Jackson, vols dir?
El Thriller és... Vull dir una cosa. Avui dia, amics de Catalunya, avui, aquest diumenge que faci aquest dia de merda i tal, avui en dia, encara, el Thriller és l'àlbum més venut del món. Encara avui, 2022. Aquest tema que sona, per què l'hem posat?
Perquè no és un documental sobre Michael Jackson.
No, perquè ja estem saturats.
Sí, ja una mica massa.
Miri, doncs ara farem un documental de les peces dansals que li van posar no sé què. No, miri. Això, per tant, hi ha un documental que es diu Sonic Fantasy, del director Marcos Cabotà, un altre director espanyol. Per cert, se m'ha oblidat dir que el documental del Max Kansas City és d'un tio d'aquí.
Ah, també?
L'ha fet un director espanyol que es diu Dani García.
Hosti.
Molt important això, el que comentàvem abans. Hi ha una sèrie de directors novells, i no tan novells, que s'estan centrant en el cinema documental musical, i són espanyols. I estan fent temàtiques internacionals. Hòstia, un tio de Molins de Rei que et foti un documental del Max Kansas City.
Sí, sí.
Ojo, quin interès hi ha aquí, no? Anem, recuperem el fil de Michael Jackson. Sí. Per què hem tret a Michael Jackson a passejar?
De què va el documental?
El documental es diu Sonic Fantasy, que és de Marcos Cabotat, director espanyol, 4 i 5 de novembre, i aquest documental és molt important perquè no es centra en l'artista o en el disc, sinó que es centra en la figura tècnica de l'enginyer de so Bruce Swedin. Aquest senyor va ser indispensable a la història del jazz. Aquest tio és el responsable de que Duke Ellington, Con Bassi o Dizzy Gillespie hagin gravat uns discos que són històrics. Pues aquest senyor, al 82, la indústria musical americana anava pel pedregar. Quincy Jones agafa Michael Jackson, se l'emporta a l'estudi de casa seva i diu, anem a fer això. Quincy Jones és el productor, però a l'enginyer de so, aquest senyor, que li dedica en aquest documental, és el principal responsable de que el Thriller soni com soni. Aquest senyor va agafar el talent de Quincy Jones i de Michael Jackson i es va materialitzar amb un disco de vinil. És importantíssima la feina d'aquest senyor, que repeteixo, es diu Bruce Swedin i és el enginyer de so. M'encanta que documentals no sempre assigneixin a este senyor és un artista...
Els grans noms,
ara,
no?
Ara perquè en la creació, com sabem, intervé sempre moltíssima gent.
Hi ha tres persones que ens llegim els crèdits dels discos a Catalunya. Un és Miqui Puig, l'altre sóc jo i l'altre és el Jordi Bertran. Sí. No hi ha més! No hi ha més! No vagin a preguntar pels puestos. Escolti, qui és el productor de l'últim... No ho sap ningú! No ho sap ningú. Gran content amb això. I de l'àlbum més venut del món passem al fenomen Fans amb aquesta banda d'argentins que va fer fortuna a Espanya als 80 amb hits com aquest.
Tequila. Ariel Rot.
Un tema també d'antes, eh? Sí. Perquè aquest tema, que pot sonar molt contemporani, perquè ara dius, hi ha una banda de Burgos que fan així una mica música sandunguera. Aquest tema és del 79.
No, és bestial,
amics,
eh? El 79. Aquella arrencada que hem sentit, no? Sí. Com va fer en el crescendo.
És impressionant. Això ve perquè es projectarà un documental que es diu Tequila, sexo, drogues i rock and roll.
No que podies haver posat Salta i has decidit no...
No, perquè... No, perquè Salta... A veure, sempre...
A tothom.
Clar, és a dir, escolta, això no són els 40 principals. Aquí estem parlant de cultura, estem parlant d'una altra cosa. Eh? Per tant, hem posat Quiero besarte de Tequila i aquest documental és la història d'aquest quintet argentí liderat per l'Ariel Roth i l'Alejo Stivel, que va introduir la llavor del rock and roll estonià i de Chuck Berry als joves durant la lamentable transició espanyola. El documental narra com la fama i les addiccions els van pràcticament destruir. I aquest documental està molt bé perquè també apareix un altre membre que sortosament està viu, que és molt important a la història del rock llatí, que es diu Felipe Lippe. I narra la germana d'Ariel Roth, que és l'actriu Cecília Roth. El fenomen Tequila a l'estat espanyol va ser impressionant. Va ser impressionant. Va haver-hi una... Gràcies a aquests argentins, molt jovent d'aquest país, va descobrir els Stones, Chuck Berry, el rock and roll clàssic, i va dir, ¿cómo? ¿Per què ens estem perdent això? I es van fotre al món del rock gràcies a aquesta gent argentina.
I la pel·li es diu Tequila, sexo, drogues i rock and roll.
Rock and roll, del director Álvaro Longoria, i això es projectarà el dia 3 i 6 de novembre. Deixa'm fer un petit...
Fans de Tequila cap allà.
Fans de... Deixa'm fer un petit incís. Recordem que inèdit... Perquè hi ha gent que dirà que sempre esteu amb el centralisme, que si no fan les coses al carrer Balmes, no en parleu. No, perdó. Gent de Lleida, de Badajoz, de Vilobí d'Onyar, es pot veure online. Ara, què recomanem? Ja que es pot veure una cosa així... Sí. És el que dèiem. Si li pots veure al Voltico, a Real Roth, a pantalla gran, per què mirar-ho al rellotge?
Bueno, en tot cas sí. És veritat que, com a experiència, insisteixo, és molt sorprenent, perquè s'ha creat un microclima allà dintre del que és l'inèdit.
Sí.
Un espectador de mitjà que no va veure una pel·lícula, en va veure 10, sí. No? Que fa una mena de marató durant uns dies, o sigui que...
I passa una mica, en segons quins comentaris a l'inèdit, que la gent fa com algunes pel·lícules d'aquestes de culte, és a dir, la gent, quan sona una cançó molt coneguda, s'aixeca, la canta, balla... Sempre en documentals festius, si estem parlant de la muerte...
Jo vaig veure un documental dels Backstreet Boys que totes les noies, però sobretot les noies ens vam tornar boges i ens vam fotre a cantar allà al mig.
Ja parlarem...
No vas anar al concert de l'altre dia?
És que és massa jove per anar-hi.
No el deixen entrar.
Les meves amigues de la meva generació i tal, encara avui m'estan parlant de... Ai, hoy no voy a ir a comer con vosotros porque encara tinc lo del Backstreet Boys al cos. Ja parlarem, farem un especial un dia de...
De Backstreet Boys.
No, Boys Band.
Però les dantes, perquè si hem de fer ara de Boys Band aquests senyors de Corea que tenen 300.000 milions de seguidors...
Home,
és que
no sé estaria ni... bé fer el link, no?
Sí, però jo ja... Estem parlant d'aquí.
Ja no arribes, ara.
Jo sóc un boomer, ja. Estem parlant del Pájaro Espino. El Pájaro Espino no pot parlar de segons quines coses.
Com s'ha deien aquests, els Westlife?
Westlife, els Backstreet Boys...
Com es deia? No sé què, Carton?
Carton?
No me'n recordo.
Els Hanson.
Els Hanson. Els Hanson.
Jo vull dir amb nom.
Carton.
Amb nom dels homes heterosexuals d'aquest país, jo vull agrair als Backstreet Boys en persona i a tota aquesta banda ens van obrir molta porta i gràcies als Backstreet Boys jo vaig tocar pèl per primer cop. Gràcies, Backstreet Boys.
Només té 62 anys, veig, l'Ariel Roth.
Sí, 62 anys.
Pensava que era més gran, no sé.
No passa res. Passem de l'Espanya de la Transició, passem a un documental on el protagonista és un estudi de gravació, ojo, d'on van sorgir bandes fonamentals per a la història del pop, com aquesta que sona ara. Està sonant el tema Babies del 94, del grup Pulp, que ve a col·lació perquè surt aquesta banda amb un documental que es diu A Film About Studio Electrofonique, que era del director...
Electrofonique.
És gent de Sheffield, per tant, lo de francès...
Electrofonique.
Sheffield és Sant Feliu de Llobregat. O sigui, no anem aquí ara tampoc a posar accentets de res. Els Pulp surten aquest documental, que és on es recull la història d'un tipus que es diu Ken Patton, que era un mecànic i exaviador que va construir a la seva casa de protecció oficial l'estudi de gravació on farien les seves primeres passes grups definitoris del pop i del tecnopop de Sheffield i de tot el Regne Unit, com aquests que estan sonant, Pulp, The Human League o ABC. Imaginem que el tecnopop europeu ningú sabia fins ara que ha fet aquest documental aquest senyor, i la gent que sabia, pues, jo, el Miqui Puig, el Beltran i jo, sabíem això, però la gent no sabia. Amb un pis de protecció oficial es va donar forma al que després seria el tecnopop europeu. Clar. Això no ho sabia ningú. I és gràcies a un mecànic, senyors, a un mecànic i a un pis de protecció oficial. Una història meravellosa. El documental es diu A Film About Studio Electrofonique, del director Jamie Taylor, i les projeccions són el 28 i el 31 d'octubre. I d'això, que és una bogeria, passem a una altra bogeria brutal. I d'aquest mític estudi de gravació passem a una de les etapes més importants de la història de la música alemanya amb aquest grup imprescindible. Un plaer per mi que avui soni a l'embalat Can.
Crec que, la tens veneració per
és
aquesta banda.
Jo tinc, un dels meus ismes es diu Krautrock, que és el rock alemany d'avantguarda que es va fer a principis dels 70 fins a l'arribada dels 80 a Alemanya amb grups com aquests que sonen. Està sonant Vitamin C, un tema de 1972 de Can.
Però no m'ho crec que sigui dels 72,
sí,
eh?
Sí, doncs és així.
Aquest rimes.
I és un documental que es diu Can and Me, del director Michael P. Aust, que fa un retrat fantàstic del Irwin Smith, que és el fundador de Can, que és un dels grups essencials i més influents d'aquest moviment krautrock sorgit a l'Alemanya a finals dels 60. L'importància intel·lectual, musical, d'aquest home arriba fins als nostres dies amb bandes com Sonic Youth. Can, conjuntament amb Neu i Faust, assoliren les cotes més altes de qualitat musical que s'han donat fins a dia d'avui a Alemanya. És un plaer que hi hagi algú que hagi emprat el seu temps vital en documentar aquest període tan increïble de la història de la música alemanya. I d'un mite, perquè aquest senyor ja és un mite, a l'Irmin Smith, passem a un altre mite, hi ha un documental que traça l'importància històrica d'aquest tema que ja pertany a l'imaginari popular. Now I've heard there was a secret David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Hallelujah, hallelujah.
és una de les cançons més versionades de tots els temps.
Sí, sí, no? Ara estàvem parlant, està sonant Aleluia, de Leonard Cohen, un tema del 84, i estàvem ja aquí, ja parlant de totes les sí. versions que hem dit.
Jeff Buckley, que és la millor de, tot, bueno, de tots els temps.
I després està l'altre.
El Rufus.
Però com l'original cap, eh? El
sí,
final és
correcte. No, és que al final, ara la gent estarà dient ja està el boomer amb les seves coses. No. Escolteu, al final has d'anar a la font original.
Totalment.
Has d'anar a la font original. Pel que el Rufus està, és fantàstic, està molt bé. Però aquesta cançó ni està composada per tocar el pianet ni per estar afectadíssimo amb una veueta d'així. No, 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 no. Leonard Cohen va fer aquest... I tant que m'enfado! Per això sé com ho sent, collons! I tant que m'enfado! Aquest tema es recull a Aleluia, Leonard Cohen, a Journey, a Song, del director... Hi ha dos directors...
Perdona, o sigui, el documental no és de Cohen, és d'aquesta cançó.
És només de la cançó.
Hosti,
I és meravellós que hi hagi friquis pel món que diguin ei, vaig emparar el meu temps vital i la meva pasta en fer un documental d'hora i mitja només d'una cançó d'un tipus. I aquesta cançó es diu Aleluia i és de Leonard Cohen. Recull les innumerables interpretacions, moltes errònies que s'han fet d'aquest tema, religioses, seculars, sexuals. Aleluia és un tema que parla de fracàs, d'amor, de desig, de joia, de patiment, d'inseguretat, de cerca espiritual, d'identitat jueva. Això parla a l'Aleluia de Cohen. I de com una cançó menystinguda als despatxos...
Ah, sí, eh?
Quan va pujar Leonard Cohen amb la maqueta d'Aleluia...
Bueno, és llarga.
No diré la discogràfica perquè em fa vergonya dir-ho. Em fa vergonya!
La història de tantes cagades.
Puja al despatx... Atenció que vaig a escenificar el tema. Poqui, poqui, poqui... Sé que ya, que soy Leonard Cohen, me puede abrir la puerta... Bueno, pasa, pasa. A ver, pon la cinta que ha grabado Leonard... Però què mierda és esta, que la gente se va a dormir? Li van dir a Leonard Cohen a la seva careta que Aleluia era una caca i que no la pensaven editar. I ara estem fent, ara estem parlant d'un documental d'una hora i mitja només parlant del tema.
Imagina't.
On està ara aquell directiu d'allò? Sí que sé on està i no ho penso dir. Sí que sé on està i com... No, no, i sé com va acabar. Deixem-ho
aquí. No va acabar bé.
No va acabar bé perquè, clar...
És igual, és igual.
És que Leonard Cohen va marxar a una altra discogràfica i què va passar? Que l'altra discogràfica va... El Dragon Khan. Deixem aquest tema.
Quan és? 4 i 6 de novembre, eh?
4 i 6 de novembre,
Aleluia, Leonard Cohen, a Journey, a Song.
Aleluia, i vull dir... els últims dies de la vida de Leonard Cohen van ser un calvari, una merda, perquè... la seva mànager li va robar, el van estafar un altre cop a la discogràfica i el tio no s'aguantava en peu i recordo un concert, ara no sé si va ser a Barcelona o a París, perdoneu...
Que es desmaia, no?
No, es va fer caca a sobre, perquè estava tan gran que ja no... I li van dir, deixa-la d'allò, tio, no pots continuar amb la d'allò, estàs molt gran i tal. I el tio deia... he de pagar tot el que, sí, sí, que m'han robat.
Es
va morir només. Leonard Cohen amb deutes. Mm. Una injustícia... Bueno.
De totes maneres, va morir amb un disc.
Sí.
Descomunal, en què s'acomiadava també.
Correcte. I mira, passem d'un mite a un altre documental que retrata la importància de les botigues de discos en la història de la música. Com el protagonista del tema que sonarà ara, que es passava la vida a la botiga de la qual ara en parlarem. Ara falta aquí una mica Víctor Amela, Tien Riba i tota aquella gent del Club Canàbic que tenim els divendres. Està sonant Bob Marley and the Wailers, està sonant el mític Could You Be Love del 80. I això pertany a un documental que es diu
Estudio 17 de Los Reggae Tapes del director Mark James, que retracta una botiga...
Les cintes perdudes del...
Correcte. Del reggae. Atenció a la història, perquè és meravellosa aquest documental. Aquesta és la història del Chin. Atenció, una família d'origen xinès que a finals dels 50, als 50, ojo, la gent boja que hi ha pel món, se'n va de Xina a Kingston, Jamaica, a obrir una botiga de discos de reggae. T'ho juro, t'ho juro. Impressionant el documental. Pa haver-se matado, eh? Una cosa tremenda. Obren una botiga que no només és una botiga, és un segell discogràfic i un club social.
Aquest estudi 17.
Allà, a Kingston, eh? Que seria crucial a la revolució musical posterior a la independència del país. La independència del país de Jamaica és indissoluble al reggae. I això s'ha d'entendre gràcies a gent com... que estaven allà tot el dia fumant porros a la botiga, comprant discos i a la porta parlant i fent de les seves cosetes, gent tan important a la història com Lee Scratch Perry, Bunny Stryker Lee, Peter Tosh, Augustus Pablo o el senyor Bob Marley.
Molt,
I deixa'm dir una cosa, és tan important el fet artístic com els ecosistemes on es mouen els artistes. Què vull dir amb això? Quan anem... al carrer, per exemple, quan anem aquí a Barcelona, al carrer on està el Rasmatàs, al Mugàvers, tu vas un dia entre setmana, surts del metro, i aquell bar que hi ha a la cantona, a la següent cantonada, allà, qui està allà? Està Xarimar, està dinant, està en el Sidoní. Hi ha gent dels Elefantes, hi ha gent de l'ecosistema de la música que es fa a Catalunya. És igual o més d'important per la història dels discos i dels artistes les botigues...
I a l'Ultra Local Records, també allà a prop.
Les sales de concerts, les botigues de discos i tot això. Per primer cop s'ha agafat això i s'ha fet un documental d'aquest ecosistema de Kingston a Jamaica, ojo, des dels anys 50 i perdura fins ara. I perquè veiem com estava ja el món als anys 50 de globalitzat, que eren senyors xinesos anant a Kingston, Jamaica, a obrir una botiga de discos.
Boníssim. Boníssima història.
Va, i ara passem...
Dues últimes.
Va, passem al highlight del festival. Un documental.